Passen 2 minuts a 2:15.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra. Comença, benvinguts al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Com esteu? Bona nit. Doncs sembla que sí, sembla que demà pot arribar per fi l'hora d'Erasen Lorbeck, l'eslové que ja és habitual veure'l amb l'expedició. Una expedició que sortia aquest matí del Prat direcció París. Doncs demà divendres Lorbeck sembla que per fi podrà disposar dels primers minuts de la temporada després que fos un mes, el 22 de juny, a una artroscòpia al genoll dret per solucionar els problemes de sinovitis que havia patit durant la temporada anterior. Doncs ara, més de 5 mesos després, sembla que el partit de París seria l'idoni perquè l'eslové torni a reaparèixer. Això sí, Xavi Pasqual s'ha emportat a 13 jugadors, de manera que de cara a aquest compromís d'Euroliga haurà de descartar-ne un. Veurem qui es queda sense jugar un partit intranscendent des del moment que el Barça ja està classificat pel top 16, però es tracta d'un partit i d'una victòria en cas de sumar-la amb la que el Barça s'asseguraria la tercera plaça del grup A i seguiria viu a la lluita per la primera posició. Ara mateix en mans del Fenerbahçe amb 6 victòries, una més que Barça i CSKA de Moscou. I òbviament el de demà és o hauria de ser un partit que els jugadors blaugranes l'haurien d'aprofitar per esmenar el que va succeir a la primera volta i tancar definitivament la ferida del Nanterrazo del Palau Blaugrana. Xavi Pasqual.
El que ha passat en el passat pues, sempre condiciona, no? Però el que més condiciona és la història recent, que són aquesta setmana que hem fet molt bona, on hem jugat molt bé, i ara hem d'aconseguir tenir la mateixa intensitat i agressivitat també a una pista difícil, una pista amb bastant d'ambient i que ens posarà les coses molt difícils.
Doncs el Barça té un compte pendent amb el Nanterre des del 67-71 del passat 31 d'octubre. El partit demà divendres, dia de la Constitució, a 9:15, en directe per Esport 3. Passen 4 minuts de 9:15. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Doncs comencem programa saludant a l'equip del Bàsquet al dia, Adrià Santasusagna. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
A les vies del so, encarregat de les músiques, talls de veu, publicitat, ocupat i preocupat, que tot soni de meravella, tenim el Jordi Carretero. Hola, Jordi, bona nit. I a la producció, pendent de totes les telefonades, totes són totes, Xavi Pagant.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
I per cert, sabeu que el Nanterre francès juga els seus partits al Hale Carpentier de París, a 5.000 espectadors, perquè la seva pista al Palil d'Esports Torrent només té capacitat per 3.000. És a dir, que aquest viatge és la primera vegada que el Barça trepitja de nou París des que el maig del 2010 conquistés a la ciutat parisina la seva segona Euroliga, superant el CSKA en semis i derrotant a la final a l'Olympiacos per un clar i contundent 86 a 68. De 18 punts de diferència va guanyar la final. Aquell Super Barça de Navarro, Sada, Ricky Rubio, Pete Michael, Endong, Basile, Roger Grimau, Fran Vázquez o Jaka Lakovic. Doncs ara, més de 3 anys després, el Barça de Xavi Pascual torna a trepitjar París. Això en un bàsquet al dia en el que hem d'escoltar el que han dit doncs el propi Pascual i Boki Nachbar aquest matí a l'aeroport del Prat abans d'agafar el vol cap a París, on l'expedició del Barça aterrat ha arribat cap a 12:15. També parlem amb Sergei Gladir, jugador del Nanter, ex-ACB a Manresa Fuenlabrada, que sabeu que es perdrà el partit de demà. De fet, no tornarà a les pistes fins mitjans de gener, després de lesionar-se en un dels seus genolls. Avui dijous, darrer bàsquet al dia de la setmana, també parlarem de la 9a jornada de la Lliga Endesa d'aquest cap de setmana o del derbi que juguen demà a les 9, River Andorra i Barça B a la 10a jornada de Lliga de la ADECOR. I per tancar el programa, com tots els dijous, i per no perdre els bons costums, sabrem moltes més coses del món de la NBA de la mà del professor Josep Garriga, també entrenador superior de bàsquet. Passant 8 minuts a 9:15, fem una aturada ràpida i tot d'una repassem noms i altres notícies de la jornada.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, bàsquet al dia.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i completa a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs toca parlar de l'Eurolliga, a veure si tot d'una repassem noms i protagonistes, notícies d'aquesta jornada, però comencem per l'Eurolliga, 8a jornada de la primera fase europea, queden 3 per acabar i abans d'entrar en matèria, doncs el que hem de fer és escoltar el que han dit avui a l'aeroport del Prat. Dos protagonistes, el Barça de Xavi Pascual, que entrarà en acció demà divendres a 9:15 de la nit a la pista del Nanter, i en directe per Esport 3 veurem què succeirà demà al Hail Carpetier de París. Però des que el Barça perdés al Palau precisament contra l'equip francès, els homes de Xavi Pascual han encadenat 4 victòries consecutives contra Xesca i Fenerbahçe a casa i Budivelnik i Partizan a fora. Veurem si demà arriba la 5a victòria consecutiva. Del partit de demà, ho deia, hem d'escoltar Xavi Pascual.
Després d'aquestes 4 victòries consecutives que han significat la classificació pel top 16, ens queden 3 jornades i l'objectiu és acabar el més a dalt possible. Tenim la possibilitat a l'Enter d'assegurar la tercera plaça en cas de victòria. Per tant, serà un partit on posarem tot el màxim de nosaltres mateixos per intentar treure endavant aquest important partit.
Xavi, Nanter, després del que va passar la primera volta, també una mica de ganes especials per posar les coses al seu lloc? Xavi,
no,
sincerament.
No, sincerament no. Probablement serà un partit, que un cop un cop ja estàs classificat en el top 16 tindrà una importància molt més que relativa, no? Perquè estaràs classificat i serà una derrota que no tindrà massa valor un cop has aconseguit passar la fase. Per tant, tenim ganes de guanyar perquè tenim ganes de guanyar tothom, no? Com les últimes visites a Kiev o a Belgrat, no? Crec que en aquest sentit serà un partit on te volem guanyar. El que ha passat en el passat pues, sempre condiciona, no? Però el que més condiciona és la història recent, que són aquesta setmana que hem fet molt bona, on hem jugat molt bé, i ara hem d'aconseguir tenir la mateixa intensitat i agressivitat també a una pista difícil, una pista amb bastant d'ambient i que ens posarà les coses molt difícils.
Com arriba el Barça al partit més animat, no? Suposo després de la setmana passada?
Sí, l'ambient és bo dins del grup, també el treball és bo, ho hem de reflexar a la pista. A vegades en el passat alguna vegada hem estat una mica cohibits, que ens falta una miqueta, en algun moment ens ha faltat una miqueta de deixar-nos anar. Com ja us he dit en cada roda de premsa des de que ha passat, pensem que el partit de Santiago va ser un accident que no es pot tornar a repetir, perquè podem guanyar o perdre com ha sigut Bilbao o el propi Nanter a casa, podem jugar malament però no podem no tenir energia i activitat i intensitat, no? Per tant, crec que és un accident dins de la temporada i que acostuma a passar. Mai hi ha una temporada on no hi ha un accident d'aquest estil i ja està. Bueno, això és una miqueta relatiu, però sempre és en funció de com ho vulgueu mirar tots junts, no? Perquè la nostra línia, penso jo, els últims 4 partits, si agafem només els 4, ja aquest partit d'Obradoiro, però tens els partits de Belgrat, Fenerbahçe a casa i CAI Saragossa. Jo crec que l'equip en aquests 3 partits ha estat a un grandíssim nivell, no? Tot és en funció de com ho vulgui veure tothom. Jo crec que l'equip està en un bon moment, està creixent, cada vegada està millor, cada vegada està més còmode, però sempre, moltes vegades, pots fer moltes coses bé, però com quan en fas una de malament, a vegades normalment pesa molt més que totes les que fas bé.
No sé quin Nanter esperes, Xavi, per tant, una victòria d'assegurar-se el pas al top 16?
Bueno, Nanter, com sempre, no? Un equip supercompetitiu, un equip que als 40 minuts li és igual estar per sobre o per sota el marcador, que lluita sempre, que juga molt conservador a nivell defensiu, moltes mans i protegint molt la cistella i sempre deixant bastant de tir obert. A nivell ofensiu, en els últims partits potser no ha estat molt, no ha tingut massa encert, ha sentit una miqueta la pressió de la importància d'aquests últims partits, però estic segur que després d'haver guanyat a Partizan s'han deixat anar una miqueta i contra nosaltres jugaran un altre cop amb un bon nivell i un bon nivell d'encert també. Un equip que juga senzill, on de la posició 4 té un desequilibri potser dels més grans que hi ha actualment en Europa, perquè té 2 jugadors de primeríssim nivell i de 1 contra 1, amb molta anotació, i és un equip difícil, francament difícil de competir contra ells, un partit on davant mai ja saps que no es trencarà mai, saps que serà un partit competitiu i que al final en l'últim quart has d'arribar bé per aconseguir guanyar, perquè ells estaran sempre, sempre, sempre en partit. Mai podràs tenir avantatges grans perquè competiran molt bé i haurem de ser capaços de guanyar un final relativament ajustat o ajustat.
Pots un bon partit per veure Eras en l'Orbeck, sabeu?
Podria ser, està millor, anem a veure com entrenem allà i prendrem la decisió. Tenim 13 jugadors disponibles ja i ell és un més i en l'últim moment decidirem. Està entrenant millor, tenim millors sensacions, anem a veure aviam com acaba d'evolucionar, encara ens queden unes quantes hores, però hi ha més possibilitats de que pugui jugar.
Has tornat a París després de la Final Four de 2010?
No, mai, no he tornat.
Quin record hi tens d'aquell 2010, de la Final Four?
Bueno, de tota aquella temporada, doncs, penso que vam fer una temporada extraordinària i un record de jugar molt fàcil, de jugar a altíssim nivell, de tenir molta anotació, de córrer molt bé. Segurament és la temporada on tan millor bàsquet hem fet i la sensació d'aquella Final Four, que penso que vam guanyar bé, vam guanyar una final amb solvència, no? Vam guanyar 18 punts, si no m'equivoco, la final. Molt bons records, de veritat.
Doncs el Barça, segon del grup A, amb 5 victòries, 2 derrotes, empatat amb el Xesca, que és tercer, ja classificats pel top 16 de l'Eurolliga, al igual que el líder, el Fenerbahçe, que suma 6 victòries per una sola derrota, la que recollia la setmana passada al Palau Blaugrana. Mentrestant, la quarta plaça d'aquest grup sembla que anirà a parar les mans d'aquest sorprenent Nanterre, que l'any del seu debut a la màxima competició continental té a tocar de dits el passi a la següent ronda. Jugador del Nanterre, Sergei Gladir, bona nit.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para empezar, ¿cómo va la lesión de la rodilla?
Bien, bien, de verdad que mejor que yo pensaba. Y bien, el doctor me ha dicho que pronto voy a empezar a hacer algo.
¿Todavía te queda por eso que un mes, más o menos, antes de volver a entrenar?
Sí, todavía me queda un mes.
Uh-huh. Oye, pues vaya mala pata, ¿no?
Bueno, esas cosas que pasan en ese deporte, uh-huh, y es un parte de nuestro trabajo y tenemos que aceptar eso y seguir trabajar y luchar por todo.
Bueno, pues recupérate bien, lo más rápido posible de esta lesión y lástima perderte el partidazo de mañana.
Bueno, muchas gracias, pero bueno, como he dicho, es una parte de trabajo. También tenía ganas de jugar ese partido aquí en París con nuestro público, pero bueno, espero que nos pasamos juntos y Barcelona y nosotros y vamos a enfrentarnos en top 16 uh-huh. otra vez.
Oye, ¿cómo ves el duelo de mañana?
Bueno, para nosotros va a ser un complicado porque Barcelona llega con buen ritmo, ganando en casa, me refiero en Liga Endesa, uh-huh, y también ganando contra un muy fuerte Fenerbahçe. Eso quiere decir que Barcelona está en un buen ritmo, uh-huh, y bueno, además es Barcelona. Siempre es complicado jugar contra ese equipo en casa y en su casa, en nuestra casa. Y bueno, pero vamos a darlo todo mañana. Estoy seguro por los compañeros que van a poner todo para intentar ganar.
Es decir, Sergei, que te esperas un Barça muy distinto al de la primera vuelta en esa famosa victoria vuestra en el Palau, ¿no?
Sí, claro, claro.
No sé si has escuchado a Xavi Pascual, dice que han ido a París o van sin ganas de revancha por la derrota de la primera vuelta. ¿Tú te lo crees? ¿O como jugador y competitivo que eres, tú crees que saldrán dolidos los jugadores del Barça a jugar este partido de mañana después de lo que pasó el 31 de octubre en el Palau?
No lo creo porque jugadores de Barcelona saben quién son. Y son muy buenos jugadores y esa derrota en Palau ha sido dolorida para ellos. Y seguro que van a querer revancha y van a poner todo para ganar máximo posible. Uh-huh. Estoy seguro por eso, porque he jugado contra Barcelona muchas veces y lo conozco. Y he visto muchos partidos y he visto que cada partido salen así.
Por eso digo que saldrán dolidos, ¿no? Saldrán con ganas de...
Sí,
de recuperar lo que perdieron en casa, vamos.
Sí, sí, eso.
Un Barça, Sergei, que junto con Xesca de Moscú y Fenerbahçe ya están clasificados para el top 16 de la Euroliga. Queda una plaza del grupo A por dirimir, por saber quién se la lleva. Esta cuarta plaza de momento es vuestra. Quedan 3 jornadas para acabar esta primera fase y tenéis una ventaja de 2 victorias respecto a Partizan y Budivelnik. Es decir, lo tenéis muy, muy cerca, ¿eh?
Bueno, matemáticamente aún no estamos dentro del top 16, pero estamos cerca y con esos pensamientos vamos a salir en cada partido y luchar por ese objetivo, porque es de verdad que es nuestro objetivo de momento y bueno, es como un sueño para ese equipo.
Pero a principio de temporada os dicen que estaríais en esta situación ahora mismo y no sé si os lo hubierais creído.
No. Yo creo que decían en principio de temporada que somos un último equipo de Euroliga, yo creo. Bueno, y es una motivación más para nosotros, para enseñar que somos buenos jugadores, que somos buen equipo y enseñar que podemos hacer algo.
Uh-huh. De hecho, ya se decía que Buddy Belnik y Nanterre serían los equipos de este grupo A, pues que no pasarían al top 16. Todos daban que Partizan sí, ¿no? Que Partizan junto con Cheska, Barça y Fenerbahce estarían en la siguiente fase. Pues la sorpresa es esa, ¿eh? Parece que Nanterre, si sumáis al menos una victoria de los tres partidos que os quedan, pues estaréis en el top 16.
Espero que sí. Como no puedo ayudar a los compañeros míos en la pista, voy a ayudar fuera, en el banquillo, y espero que van a ganar en cualquier partido que nos queda y nos pasaremos.
Jugáis contra el Barça en casa mañana, fuera en la pista del Buddy Belnik, y acabáis esta primera fase en vuestra casa contra el Fenerbahce.
Fenerbahce, sí. Bueno, para contra Barcelona y... No va a ser ni un partido fácil para nosotros, es seguro. Ni en casa ni en Kiev fuera.
¿Os lo vais a jugar en Kiev, no, quizá, no, Sergei?
¿Dime?
Que os lo vais a jugar en Kiev, sobre todo, quizá.
Sí, sí. Yo creo que sí, porque si hoy Buddy Belnik gana contra Partizan, tienen una... La única opción para entrar es... ganar a nosotros en su casa más de 19 puntos.
Uh-huh.
Y no hay nada que ver el primer partido porque son diferentes equipos ahora.
Uh-huh.
Yo creo que han mejorado bastante.
Bueno, pues veremos qué pasa. Todavía quedan tres jornadas. Una victoria más y Nanterre tiene se hace con esa plaza para el top 16. ¿Sería una proeza que se haga realidad lo que tenéis tan cerca, Sergei?
Perdón, ¿puedes repetir?
Sí, no, si sería una proeza, si sería un milagro, ¿no? Que el Nanterre consiguiera lo que tenéis tan cerca, ¿no? El estar en el top 16 de la Euroliga.
Sí, claro. Es mi primero que es primera Euroliga en mayoría de los jugadores de nuestro equipo.
Sí, sí.
Y sería un... Bueno... Vamos a decir un sueño para entrar en top 16 en primer año aquí.
Bueno, pues esperemos que este sueño siga mucho tiempo más y esperemos ver al Nanterre en el top 16 y ya ganas de ver el Nanterre Barça de mañana y ganas de verte de nuevo en una pista lo más pronto posible, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Sergei.
Un abrazo, hasta luego.
I encara ens queda pendent d'escoltar a un jugador del Barça. Ens queda pendent escoltar a Bokinachbar.
Bokinachbar, que explica que l'equip no vol tornar sense una victòria més al sac.
I think it's,
Penso que cada partit és important, i especialment contra un rival amb el que vam perdre. Volem anar a França i tornar amb la victòria. Hem treballat fort per fer-ho.
We definitely worked hard this week and are prepared well to win the game.
El jugador creu que l'equip ja està trobant el bon camí en els darrers partits i que buscarà fer-ho també davant del Nanterre.
I think we played well in the last two games. I think
hem jugat bé els dos últims partits i estem trobant el ritme. Hem d'utilitzar el partit per continuar construint l'equip com ho hem fet aquests dies.
Like I said, the most important is going to be the win, coming back home with the win.
Un Nachbar que personalment es mostra content amb el seu rendiment en els últims enfrontaments.
Yeah, I feel good. You know, I feel good.
Estic content. Amb l'equip faig el que se'm demana. Si tinc l'oportunitat d'anotar molts punts, ho faré, però sempre seguint el pla de l'equip. Davant el Fenerbahce vaig fer un bon partit. Davant el CAI no tant, però estic content per les victòries.
For me it was the same. So that's how I approach games.
Doncs avui al Bàsquet al Dia amb l'ajuda inestimable de Laia Beltrán, avui amb la traducció dels talls de Bokinachbar. Doncs el Nanterre Barça, vuitena jornada de la primera fase de l'Eurolliga, demà a un quart de nou. Esperem veure ja en vista, com dèiem a l'inici, a Erazen Lorbeck i veurem a quin jugador descarta Xavi Pascual. Per cert, que l'eslové està en tants mesos com ha estat de baixa, ha tingut molt de temps per, exemple, llegir. Ens recomana un llibre.
He traído el libro de Novak Djokovic, que lo leo actualmente y es muy interesante porque habla de una historia de un deportista grande y todo lo que ha tenido que hacer para llegar a este nivel donde está ahora como número uno del mundo, y habla mucho de disciplina en deporte, y sobre todo de dieta en deporte, lo que es muy muy importante para cada deportista. Novak Djokovic explica muy bien en este libro cómo cada día tienes que estar muy concentrado para entrenar las mismas cosas y cada día añadir alguna cosa más para mejorar y estar centrado en partidos, hacer siempre el mismo ritual para estar muy siempre en top forma en momentos que son claves, ¿no? Sobre todo habla muy bien de Rafa Nadal, por ejemplo, como en todos los deportes hay muchos rivales y si hay equipos como deportes individuales y por ejemplo pesadilla de Novak Djokovic es Rafa Nadal.
Doncs ens acumula la feina, entre el llibre de Pau Gasol i ara aquest de Novak Djokovic, tenista número 2 del món, que ens recomana l'Orbeck, doncs ja tenim un... o com distreure'ns durant aquest pont de la Constitució. I pel que fa a l'Eurolliga, abans de tancar amb la competició europea masculina, doncs òbviament hem de fer un repàs a aquesta nova jornada amb enfrontaments bastants que es juguen o s'estan jugant ja en la jornada d'avui dijous.
Exactament, i comencem pel grup A perquè des de 3:15 el Partizan està jugant, ara mateix guanya per 11 punts a 8 el Budivelnik de Kiev, a minut 5 de partit. Demà en aquest mateix grup, el grup A, a les 5 de la tarda Cheska de Moscou, Fenerbahçe, i a partir de 1:15 el Nanterre Barça. I el grup B també des de 3:15, l'Emporio Armani Milan 11, Madrid 13, minut 5 de partit, i Estrasburg 8, Žalgiris Kaunas 17, al mateix 5 minuts de partit. Tenca demà aquest grup a 3:15, Anadolu Efes Istanbul, Brose Baskets. I al grup C ja s'ha acabat el partit entre el Montepaschi de Siena i l'Estelmet Girona Agora. Victòria dels italians per 60-59. Partit jugat a les 7 de la tarda. També avui, des de 7:45, està jugant el Galatasaray, que ara mateix guanya per 68-61 a l'Unicaja de Màlaga, al minut 37 de partit. I des de 7:45, el Bayern de Múnich, que està perdent per 17-23 davant d'Olympiacos, minut 7 de partit. I acabem amb el grup B perquè des de les 8:05 s'està jugant un Maccabi Electra 39, Lokomotiv Kuban 40. El descans demà tenca aquest grup D des de 7:45. Labora el Kutxa, Lietu Borritas, parla Sergio Scariolo.
Tenem estat molt concentrats i molt humildes per dar este passo. El rival està en una situació límite i això sempre multiplica les energies, incluso hace jugar con más livianidad y con menos presión.
Tenc aquest grup B també demà a partir de 7:45, Panathinaikos, Telecom de Belgrat.
Les 9 de la nit, abans de tancar apartat europeu, hem de recordar altres notícies destacables, com per exemple parlar de la Eurocup.
Doncs sí, perquè ahir victòria del CAI i derrota del València. Els de Saragossa van guanyar 71-60 al Telecom Bonn alemany, i per la seva banda l'equip taronja va perdre per 91-93 davant del Jubeljana.
I resultats de l'Eurolliga femenina.
Victòries de Ribas Ecopolis i de Perfumeries Avenida. El Ribas de Caralcases, que va guanyar 78-60 a Limos Brno, aconseguint el tercer triomf. El Perfumeries Avenida, per la seva banda, va derrotar 74-57 al Novi Zagreb.
I dos noms propis, Milinko Tepic.
A punt de fitxar pel Partizan, el club serbi busca un exterior per cobrir les lesions de l'equip, i Tepic, ara a Lietu Borritas, podria ser el reforç que busca el Partizan.
I per tancar Europa, Georgevic.
Doncs a punt de ser el seleccionador serbi, l'exjugador del Barça i del Madrid estaria negociant les bases del seu contracte amb la federació.
Doncs deixem a Europa més coses. Passa un minut de les 9 de la nit. Hem de parlar de la 9ª jornada de la Lliga Endesa.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Aquests dies Andorra fa un fred hivernal. Tots ho sabem, els nassos es congelen, les mans s'esquerden i el fred ens cala fins als ossos. No t'agradaria submergir-te en aigües termals i aïllar-te del món exterior? Vine a Caldea i desconnecta. Ho tens molt a prop. Consulta les nostres tarifes i ofertes a caldea.com.
Doncs la novena jornada de la Lliga Endesa començarà dissabte a les 5 amb un CAI Fuenlabrada i a les 7 de la tarda jugarà el Fiat Joventut desè amb 3 victòries, 5 derrotes. Ho farà la pista del Valladolid, darrer classificat amb una victòria per 7 derrotes. Nacho Llobet és capità de la penya.
Jo crec que hem de sortir amb la mateixa mentalitat que tots els partits, no? Ni pensar en el rival, ni molt menys. Tenim experiència els últims anys que hem anat allà i sempre ha sigut un camp molt difícil, segons que la gent apreta. I et penses que serà un dels equips que sempre tenen problemes, tenen problemes de pagament. Totes aquestes històries i després arriben i fan molt bons partits, no? Nosaltres crec que hem de tornar a sortir intensos, com l'últim partit, no? Que des del principi ja hem sortit tots, intentar fer el nostre joc, la nostra intensitat, el nostre ritme, rebotejar com sempre, que ho estem fent molt bé, i intentar emportar-nos el partit, no? Després de la derrota d'altre dia que havíem guanyat, doncs ara hem de sumar partit a fora i aquest és el primer.
I Salva Maldonado, l'entrenador, espera un partit de nervis.
Pues vamos a encontrar, a ver, y tengo ganas de sumar, ¿no? Estarán trabajando toda la semana para el partido, juegan en casa otra vez, y es un partido para ellos vital, porque después de cuando da la clasificación, pues el equipo que está formándose también, pues intentará superar como nosotros y ganar el partido. El partido de mucha tensión, entonces hay equipos de la parte media-baja, y que sea un partido de nervios. Esperemos que fuera lo hemos hecho, que sepamos controlar esa tensión y jugar a un buen nivel.
Doncs endavant que la derrota que se li va escapar al Fiat Joventut la setmana passada davant del Fuenlabrada, la que recollia contra l'equip madrileny, es pugui recuperar demà passat a la pista del Valladolid. La resta de representants catalans, la Bruixa d'Or Manresa, 15è amb un 3-5, jugarà diumenge a les 6 davant del Guipúscoa Bàsquet, 11è amb 3-5 també, mentre que el Barça diumenge a 3 quarts menys 5 minuts una rebrà l'Unicaja de Màlaga, dos rivals que juguen a Eurolliga, ho està fent l'Unicaja en aquests moments, ho farà el Barça demà, i que la Lliga Endesa són quart i tercer respectivament, això sí, tots dos amb 6 victòries i 2 derrotes. Com podeu veure, aquesta novena jornada ens apara 3 duels més que interessants en els que els equips catalans tenen moltes coses en joc contra rivals directes. I d'aquesta novena jornada de Lliga també volem destacar el Iberostar Canàries Real Madrid, que jugarà dissabte a les 7 de la tarda. Podrà l'equip d'Alejandro Martínez ser el primer en derrotar el Real Madrid aquesta temporada?
No, porque parece que no va a haber partido, que el Madrid ya ha ganado antes de... Todavía no están en Milán hoy y ya han ganado aquí. Entonces esa no creo que sea la actitud, ni lamentarnos, ni hablar tanto del Madrid. Yo soy el entrenador de Iberostar Tenerife y yo hablo de mi equipo. Y mi equipo aspira a competir, a hacer las cosas bien y a ganar el partido, sin ningún género de duda. Yo creo que nos merecemos un respeto porque estamos haciendo las cosas muy bien y bueno, viene un grandísimo equipo, nadie lo va a negar, y que lo normal es que nos metan una tunda tremenda. Pero nosotros vamos a buscar nuestra oportunidad con los que confíen en nosotros, que son muchos, y con los que no confíen, pues vale, vaya ellos, es su problema, no es el nuestro. El año pasado, en su momento, tampoco parecía que lo podíamos ganar y le ganamos en su campo, y aquí estuvimos a punto de hacerlo. Y nuestra ilusión, al igual que la de otros muchos equipos, es ganarles. Evidentemente, no solo depende de que tú lo hagas bien, sino de que el Madrid pues no tenga su mejor día, pero nosotros aspiramos a ganar el partido, por supuesto.
Doncs déu-n'hi-do, eh? Empipat Alejandro Martínez, l'entrenador de l'Iberostar Canàries, que no vol gent pessimista al seu voltant, no vol gent pessimista a la illa abans de rebre l'invicte Real Madrid, que suma un 8-8 a la Lliga Endesa, i recordem que el Canàries, que va començar la temporada amb un 3-3, ara suma una victòria dels darrers 5 partits. I des de Madrid, des del Madrid, Adrià, què diuen?
Doncs Pablo Laso, que assegura que l'Iberostar Tenerife no els hi posarà les coses gens fàcils.
Canarias es un equipo que, si tuviera que decirte por el año pasado, desde luego debemos considerar. Ganamos allí un partido que teníamos prácticamente perdido, aprovechan la primera oportunidad en ataque que tienen, son capaces de tirar rápido, con buenos tiradores, tienen un jugador que ahora mismo está jugando a un alto nivel, como es Sekulić, y es un campo siempre, siempre difícil. Yo considero uno de esos partidos en los que si nosotros no estamos preparados para jugar a nuestro mayor nivel, estoy seguro que vamos a sufrir. Entonces, espero que a la vuelta de Milán seamos capaces de recuperarnos rápido para otro partido seguro complicado.
D'altra banda, el Chacho Rodríguez descriu així el rival illenc.
Un equipo que lo está haciendo muy bien, ya terminó la temporada pasada a un gran nivel. El año pasado fue quizás el equipo que más nos costó jugar contra ellos, nos ganó en el Palacio. Allí a falta de dos minutos íbamos perdiendo por 13 puntos. Entonces, bueno, tendremos que salir muy concentrados sabiendo que venimos de un viaje largo y que allí siempre es complicado jugar.
Un jugador que, per cert, es va formar a les categories inferiors del Tenerife, Chacho, comenta que, sens dubte, aquest serà un partit molt especial.
Siempre, siempre es especial. Tengo muchos amigos, familia, que me van a venir a ver. Jugar en cancha donde jugué cuando tenía 12, 13 años, pues para mí es especial y siempre será. Aparte, bueno, en el equipo tengo de Libertad, tengo amigos y jugar contra ellos. Fue una motivación.
Dos partidos d'aquest Iberostar Canàries Real Madrid aquesta jornada a la Lliga Endesa. I un altre partit destacable, diumenge a les 12, Laboral Cutxa València Bàsquet, 6è, 5 victòries, 3 derrotes contra el segon amb un 7-1. 7 victòries consecutives, ni més ni menys, suma l'equip de Perasovic des que comencés la Lliga amb una derrota al Palau Blaugrana. Rafa Martínez explica que una de les claus ha estat la ràpida adaptació dels nous fitxatges i el desempador parla dels reptes objectius d'aquest València Bàsquet.
Estan arriba del tot, ¿no? Luchando con los equipos grandes, ¿no? Como Barcelona, Madrid, poder plantar cara y, como he dicho, pues superar los objetivos del año pasado. A lo mejor el año pasado, pues al final de temporada nos quedó una sensación agridulce porque esperábamos poder haber hecho un poquito más y no pudo ser, y a ver si este año podemos superar. Realmente allá el club en los últimos años ha sido ir paso a paso, ¿no? Ir partido a partido, es un tópico, pero es la verdad, ¿no? És la manera que...
Doncs molts partits interessants en aquesta novena jornada de la Lliga Endesa. També hi ha molts a la desena jornada de la Lliga Adecor. Per exemple, demà divendres, 9 de la nit, tenim un River Andorra-Barça.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Doncs demà, divendres, el River Andorra, 7 victòries, 2 derrotes, empatat amb València i Corunya, ve de perdre la pista de l'Oviedo, rebrà les 9 de la nit, com dèiem, el Barça, darrer classificat amb dues victòries i 7 derrotes, guarismes totalment oposats, contraris entre uns i altres. El Barça, com dic, darrer classificat, empatat amb Ourense i Planasa Navarra. Hem d'escoltar l'entrenador del Barça.
Aleix Duran, que explica com ha entrenat l'equip aquesta setmana per afrontar el complicat partit demà contra l'Andorra.
Després d'una setmana de treball que ha sigut curta, però que la veritat és que ha sigut molt bona, on bé, bàsicament ens hem centrat en intentar millorar els detalls que havíem fet malament a l'últim partit per aconseguir tenir un atac més col·lectiu i poder-nos passar millor la pilota, perquè contra la seva defensa agressiva, si no fem molt bé això, doncs, serà difícil que tinguem bones opcions d'atac.
Un River Andorra que així descriu el tècnic blaugrana.
Segurament la millor plantilla, la plantilla més compensada de la categoria. A més, és una plantilla amb jugadors amb una barreja d'experiència i domini de la categoria, molt talent individual i un entrenador que els fa jugar d'una manera que treu màxim profit d'aquest talent.
Un Aleix Duran que exposa com haurà de jugar l'equip si demà es vol competir contra els andorrans.
Les opcions de competir contra l'Andorra passen per intentar parar aquest talent, parar el seu joc a camp obert, que és de sisena marxa, per dir-ho així, i un cop aconseguim que hagin de jugar 5 contra 5, doncs haurem d'estar haurem d'estar durant 40 minuts, no serà suficient estar bé, haurem d'estar molt bé durant tota l'estona per tenir opcions reals de competir en el partit.
4 minuts per un quart de 10 de la nit, entrenador del River Andorra Mora Bank, Joan Peñarroya, bona nit.
Hola, bona nit.
Què et sembla el que diu el teu homòleg, entrenador del Barça?
Bueno, sembla bé. Està clar que té una bona opinió del nostre equip, al igual que jo tinc una bona opinió de l'equip que entrena ell, i no m'hi fixo gaire ni amb les victòries ni amb les derrotes que portem tots dos equips en aquests moments, sinó que m'hi fixo pues, amb el joc, amb els jugadors i amb la qualitat d'un planter pues, molt jove, que això pues, evidentment et passa factura en una competició professional com és aquesta, però ple de talent i ple de jugadors amb capacitat per fer molt de mal.
Teniu la millor plantilla o la més equilibrada, com diu Aleix Durant?
Bueno, tenim una de les plantilles fetes per intentar aspirar tot amb aquesta competició. Nosaltres estem molt satisfets del grup que hem pogut formar i bueno, i ara pues, és qüestió de treballar i d'intentar treure el màxim profit dels jugadors que tenim.
Bueno, és qüestió que la cosa segueixi igual. O tens algun paró a l'equip?
No, sempre i més aquestes alçades i venint d'una derrota com la que venim, pues sempre ens agradaria estar una mica millor, però estem contents de la feina, estem contents amb línies generals del joc que estem mostrant, i el que sí que no podem fer és aturar-nos, i aquest equip pues, pensem que encara ha d'anar més i ha de jugar millor, i bueno, pues, penso que estem treballant força bé i estem en una línia per poder aconseguir-ho.
Tens un tros de plantilla, sens dubte, però com està Jordi Trias, eh?
Sí, sabíem ja, nosaltres ja sabíem qui era el Jordi, però... Sí, però això no treu...
S'ha aclimatat a l'equip i a la categoria, que no és fàcil, eh? La Decor és una categoria complicada,
És el que t'anava a dir, això no treu mèrit a l'aclimatació que ha tingut en una categoria pues, nova, amb una forma de jugar diferent... I després amb un rol molt diferent que té ell en aquests moments amb el que ha tingut en els últims anys, no? Bueno, està rendint força bé, està sent des del primer dia un mes i això pues, ho facilita tot, no? I també penso que encara ens pot donar més de l'humor que ja ens està donant. Mm.
I l'equip també? Has vist ja el millor River Andorra aquesta temporada o està per veure, està per arribar encara?
Home, jo espero que estigui per arribar. El que és cert és que hem tingut bons moments, però bueno, aquesta estabilitat amb el nostre lloc, el ser més constants dels 40 minuts, pues segurament ha d'arribar, però estem contents de com estan anant les coses i, com et deia abans, amb ganes de continuar treballant per intentar fer-ho millor.
I demà el líder, un dels líders, contra un dels últims, River Andorra Barça. Porteu 7-2, sí. Ells 2-7.
Sí, sí, però si en algun moment, cosa que espero que no i estic convençut que no, sortim a la pista pensant en això, pues demà tindrem forces problemes. Juguem contra un equip de jugadors que en un futur pròxim estaran jugant a alt nivell, i que tenen unes condicions i una qualitat, si ens descuidem, que ens poden posar molts problemes. Aleshores, és qüestió de nosaltres fer el nostre lloc, d'imposar el nostre ritme, d'imposar el nostre col·lectiu i de no deixar que ells s'hi trobin còmode a la pista.
És el que anava a dir, si feu la vostra feina, no diré que no tinguin opcions, però pràcticament no en tenen.
Bueno, si fem la nostra feina tindrem moltes més possibilitats de tindre èxit. Però jo repeteixo, equips com el del Barça, amb gent molt jove, gent que peca d'inexperiència, però amb talent individual tremendo de molts dels seus jugadors, talent físic, bueno, si ells tenen el dia, poden competir, poden guanyar qualsevol equip d'aquesta lliga.
Mm-hmm. Joan, el primer objectiu és la Copa, imagino, no? La Copa Príncep d'Astúries, queden 4 jornades per acabar la primera volta...
No, l'objectiu és guanyar demà. El nostre objectiu és guanyar demà.
Partit a partit, com diu el Tòpic.
I a partir d'aquí començarem a preparar el següent. No, però no ens marquem objectius, ni objectius de mínims, ens marquem objectius d'intentar guanyar tots els partits que disputem. I després, pues, fent això de forma natural, pues, arribarà, pues, si ha de ser la classificació per la Copa, pues, arribarà. I si és l'opció d'estar a les últimes jornades lluitant per aspirar a la primera posició, pues, arribarà, que és el que realment desitgem, però no perquè pensem ara que queden 4 jornades per acabar la primera volta, marquem l'objectiu de la Copa.
És a dir, que si no jugueu la Copa no passa res.
No passa res, però evidentment serà una senyal de que n'hi ha un parell d'equips que estan millors que nosaltres i això tampoc ens agradaria.
Però clar, està tan apretada la cosa per baix i per dalt que guanyar un partit o perdre'l, pues passes de ser primer hasta cinquè o sisè.
Bueno, és aquesta lliga, és sí. Aquesta lliga, que sí que n'hi ha ara 5 o 6 equips que estem molt junts, i que també té una mica la incongruència de que equips amb el doble de derrotes que victòries, pues, estan ocupant una plaça de play-off, no? Aleshores, bueno, és la lliga que tenim, és les peculiaritats que té i ens hem d'adaptar.
L'última, Joan, firmaries estar... com està ara el River Andorra Mora Bank, a 4 jornades per acabar la lliga regular?
Aviam, es poden firmar moltes coses. Nosaltres volem estar...
Vigila que firmes, eh?
No, nosaltres volem estar en aquesta disposició d'arribar al final optant a tot. Aleshores, aquesta és la nostra il·lusió, és el que ambicionem, és el que treballem, i és per el que tots aquests jugadors que han vingut a Andorra pues, treballen dia a dia, i és per arribar pues, a poder optar això. Això no ho neguem pas.
Doncs tant de bo... No sé si fem bé o no fem bé, parlant d'aquestes coses i dir obertament el nostre desig, que segur que és el mateix que el teu i que tot Andorra, no? Que l'any que ve parlem del Barça, de la Bruixa d'Or i del Fiat Joventut i del River Andorra Morabanc a la CB.
Bueno, però per això queda molt camí per fer, molta feina per fer i superar molts entrebancs.
Doncs el primer demà, ara què passa? A les 9 entre el River Andorra Morabanc i el Barça B, entrador, Joan Peñarroya, la primera vegada que passa pel Bàsquet al Dia, ha estat un plaer i un goig parlar amb tu, i res, sort per demà i pel que queda.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé. I la mateixa, bona nit, i la mateixa sort, que desitgem al Barça i al Força Lleida, que juga demà a les 9 a Osca. Recta final del Bàsquet al Dia d'avui, però també tenim altres coses que repassar, per exemple, enfrontaments a la Deco Plata.
Doncs el Prat juga dissabte a 6:15 de la tarda a casa davant del Grupo Euren Carrefour.
La Lliga Femenina 1.
L'Espar Unix Girona, que juga dissabte a 6:15 de la tarda a casa de l'Embutidos Pajarillo de León, i el Cadí Seixó Software juga també dissabte a 5:00 de la tarda i rep la visita del Gran Canària 2014.
I a la Lliga Femenina 2?
Aquest cap de setmana no es juga la segona Lliga Femenina i la següent jornada no començarà fins al proper 14 de desembre.
Doncs et queda. Anem amb la NBA, ens espera ja el professor Josep Garriga.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs som-hi perquè ens queden 10 minuts mal comptats per 9:45 per tancar aquesta setmana de Bàsquet al Dia, perquè demà, dia festiu, doncs no estarem, Els del Bàsquet al Dia no estarem aquí a Ràdio Estel. Tornarem, doncs, dilluns amb més bàsquet a aquesta sintonia. Professor Josep Garriga, bona nit.
Bona nit,
Òscar. Com estem? Com estem? Tot bé?
Molt bé, sí.
Molt bé. Escolta, entrem ja en matèria. Molts noms propis. Un que ens interessa i per sort està reaccionant i evolucionant molt bé de la seva lesió, que és Marc Gasol, eh?
Sí, ell es va fer una lesió al genoll, havien de fer-li més exploracions, volien veure fins a quin punt tenia tot aquest lligament, parlaven de cirurgia, parlaven de 2 mesos, al final, bé, la notícia una mica bona és que en principi evita el quiròfan, que tot queda en un esguins i l'esperen entre Nadal i Reis.
Doncs bona notícia aquesta, la de Marc Gasol. M'has agafat que estava com mig tragant, I no, sí. M'has agafat així de sobte.
Bé, però és una bona notícia. Ell a més, va dir que només que pogués posar el peu a terra, que ningú es preocupés que hi acceleraria la recuperació
exacte.
I escurçaria els terminis tant com pogués. Ell estava disposat a que l'envenessin i el posessin a jugar ràpidament.
Mm-hmm. Escolta, altres noms propis com el de Kyle Korver, que aquest home està a punt de batre un rècord, no?
Sí, Kyle Korver és notícia d'ahir a l'NBA. Ve sent notícia perquè s'apropa el moment en el que pot batre el rècord de triples, de partits consecutius, anotant almenys un triple en el partit darrer que van jugar a casa. Kyle Korver, direm, és un jugador de 32 uh-huh. anys, de 2-0-1, que ha jugat l'Atlanta Hawks. A casa seva contra els Clippers, l'últim partit, va anotar 6 triples i va sumar d'aquesta manera el 89è partit consecutiu anotant almenys un triple, i va igualar el rècord, un rècord que ve dels anys 90, que el tenia un jugador, un escorta que es deia Dana Barros, que el va fer entre dos equips, entre Filadèlfia i Boston, del 94 al 96.
Si es diu Dana Barros, ha de ser bon jugador, segur.
Dana Barros.
M'ha sonat a Navarros.
Sí. I bueno, a més, van guanyar el partit. Paul Millsap va fer un molt bon partit amb 25 punts pels Hawks, i 23 que dèiem de Kyle Korver. Jugant demà contra Cleveland, i només que faci un triple, batrà el rècord. Faran mm-hmm. tot això que fan a la NBA, que pararan el partit, que els jugadors se n'aniran a la banqueta o posant al mig de la pista.
Perdona. I a l'ACB també, que l'altre dia Navarro va anotar el seu triple a 1.000, van parar el partit, van sortir les seves filles amb una pilota...
Sí,
no?
Però això abans a l'ACB no passava.
O no, però l'ACB s'està modernitzant, s'està americanant una miqueta, no?
Sí, en pro de l'espectacle, segurament.
Sí. Escolta, un altre nom propi, Kobe Bryant, m'ho apuntava ara l'Adrià perquè pot reaparèixer, demà mateix contra Sacramento.
Estan debatint-ho. Jo sí? he vist gent que diu que sí, que està a punt... I després he vist gent que diu que també que no és tan ràpid.
El que tu diguis, Si tu dius que no, no juga, eh?
No, jo parlo d'oïdes, naturalment. Jo no estic a Los Angeles i no puc jo saber exactament què és el que passarà. És cert que ell ja fa uns dies que s'està entrenant més o menys amb qualitat i que el retorn està cada vegada més a prop. Això mm-hmm. és un fet i és qüestió de dies.
Anem bé de temps, Josep? Encara ens queden 6 minutets, eh?
Sí.
Anem bé. Escolta, altres dos noms propis. Carter Williams i Oladipo.
Sí, estem parlant de rookies, que ningú s'oblidi, Estem parlant de jugadors de primer any, jugadors que fa uns mesos estaven a la universitat i que acaben d'arribar a la Lliga. Víctor Oladipo d'Orlando i Michael Carter Williams de Filadèlfia. Què ha passat amb aquests dos jugadors? Que els dos seus equips s'han enfrontat, Filadèlfia contra Orlando, a Filadèlfia. Dimarts vespre. El partit va acabar 126-125 a fora dels Sixers. I els millors jugadors del partit precisament van ser ells dos, i es dona la circumstància que tots dos van fer una cosa que és bastant difícil des del punt de vista estadístic, que es diu un triple-doble, que és més de 10 en alguna de les... més de 10 punts, o 10 rebots, o 10 assistències, però tot junt, no? En aquest cas, Víctor Oladipo d'Orlando va fer 26 punts, 10 rebots, 10 assistències, i Michael Carter Williams, 27 punts, 12 rebots, 10 assistències. Diguem-ne que és difícil destacar amb més d'una... Ja és difícil destacar amb una circumstància estadística del joc. Mm-hmm. Destacar amb dues és força complicat. Destacar amb tres ja és per nota, no? I a més fer-ho quan ets un jugador debutant i que ho facin els dos debutants, encara és més destacable, sobretot tenint en compte que estem en un any en el que el draft, és a dir, els jugadors que han vingut de la universitat no feien un col·lectiu especialment il·lusionant en aquest sentit, no? Diferent serà que un dia en parlarem, si vols, en profunditat del que s'espera al juny de l'any que ve, que ja es parla que hi ha equips que estan fent males temporades expressament per tenir una bona posició. I seleccionar alguna d'aquestes megaestrelles que venen la majoria de 18 anys.
Oh, perdona, no fa gaire aquí al Bàsquet al Dia vam parlar amb tu, òbviament, d'aquest fet, i tu mateix vas parlar d'un draft que pot ser històric.
Sí, un dia, si vols, quan tinguem una miqueta de calma i una miqueta més de temps, en farem un comentari perquè és força interessant, i si algú té ganes d'escriure algun nom, home, si en diem uns quants, és segur que encertarem que un, dos o tres d'aquests jugadors al final seran d'aquí uns anys els que marquin la pauta a la Lliga. Això està claríssim. En principi, sí, cal dir també que Michael Carter-Williams, per acabar el tema aquest dels rookies, ha estat nomenat rookie del mes a la Conferència Est, i bueno, a l'Oest no ha estat Víctor Oladipo, sinó Ben McLemore dels Sacramento Kings. Però bé, que Carter-Williams, que és un jugador que tampoc se l'esperava que explotés d'una manera tan prematura, realment està marcant la pauta a un equip com els Philadelphia 76ers.
Escolta, anava a preguntar pels Indiana Pacers, com estan, no? 17 victòries, 2 derrotes.
Sí, impressionant. Tenim una miqueta que és, les classificacions, els standings. Seguim amb la dinàmica aquesta de que hi ha molt pocs equips a l'est amb balanç positiu, però molt significatius. Tens Indiana, que és el millor equip de l'NBA, amb 17 victòries i 2 derrotes, i Miami amb 14 victòries i 4 derrotes. I si bé a l'Oest només hi ha dos equips amb balanç positiu, a l'Oest n'hi ha fins a 10. El més destacat, podem dir Portland, que està fent una temporada espectacular, 16 victòries, 3 derrotes, sense Víctor Claver, Víctor Claver no compta per res. San Antonio 15-3, Oklahoma City Thunder 13-4, els Clippers 12-7, Houston 13-7, i continuaríem Denver, Dallas, Golden State, Memphis i Phoenix. Aquests serien els 10 equips que estan amb un balanç positiu. Ja a la 11a posició ja et trobes els Lakers amb 9-9. Però és que l'est, el que va 11è, és Washington, perdó, el que va tercer, és Washington amb el mateix rècord, amb 9-9.
No? Déu-n'hi-do, quina diferència. Sí,
Indiana,
sí, sí.
Indiana, que és l'equip més en forma, a més, té reconeixements individuals, han nomenat el seu entrenador, Frank Vogel, com a entrenador del mes a tota la Lliga, i la seva estrella, Paul George, jugador del mes, però de la Conferència Est.
Josep, un minut perquè m'expliquis què va passar a México DF en el Minnesota San Antonio.
Bé, és perquè és una curiositat, una anècdota. Hi havia exacte un partit de Lliga regular que es va decidir jugar a Mèxic per qüestions de promoció de la Lliga, i quan els jugadors estaven fent l'escalfament en aquest partit, hi va haver un curtcircuit a un dels magatzems del pavelló, hi va haver un incendi, va començar a sortir fum per tot arreu, i van haver de sortir per cames. Hi ha imatges de jugadors corrents cap a l'aparcament, pujant els autocars, pràcticament l'equip de jugar, vull dir que el partit es va suspendre i bé, s'ha de veure si es tornarà a reprendre.
Sí, es va desallotjar el públic 45 minuts abans de començar el partit. Professor Garriga, un plaer, un dia farem una hora, eh? La secció ha de durar una hora, com a mínim.
No, però un dia hem de parlar de Lliga Universitària de manera exclusiva, fet, que és molt, molt interessant. També.
Fet. Compte amb això. Compte-ho que és un fet, ja, d'acord?
Perfecte, Òscar.
Vagi bé.
Escolta, forta abraçada.
Igualment.
Adéu.
Ho deixem aquí, recollim, tornem dilluns amb més bàsquet al dia. Que vagi bé, el pont de la Constitució i tot plegat, que ho disfruteu. Que vagi bé. Bona nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.